Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Última secció del Sant Cugat a fons d'aquest dilluns que dediquem i fem en companyia dels membres de Creu Roja, David Bea, molt bon dia.
Molt bon dia, plujós.
I plujós. Avui és dia de paraigües, això és així.
Directe.
A veure què. Fins quan? Fins quan? Avui ens acompanya també el Daniel Raya, que és tècnic de Creu Roja i ha vingut altres vegades.
És voluntari.
Ah, és voluntari?
De Creu Roja, sí, que encara té més
valor. Ah, però jo et feia tècnic ja, t'he canviat de categoria.
Tècnic, no?
T'he canviat de categoria.
M'has posat un altre
rol. És que ens expliques coses tan importants, programes, iniciatives, campanyes, com és en aquest cas, la campanya per lluitar contra la depressió.
Bueno, de fet, el Dani, com jo, portem diversos barrets, i un és el de ser referents de salut, i ell, una de les seves tasques com a voluntari és fer tota difusió d'aquestes campanyes que fem. L'any passat, el 7 d'abril, que és el Dia Mundial de la Salut, el que vam fer, segons l'OMS, vam dedicar sobre les malalties de salut mental, concretament sobre la depressió. I això ve arrel d'una xerrada que vaig tenir amb ma filla, que em va dir: papa, estic depre, no? per un problema que havia tingut. I vaig dir: no confonguis la paraula depressió amb estar trista, que no és el mateix.
Yeah.
I d'aquí va venir la idea de poder xerrar, de poder parlar, ja que estem tancant, que canviarem de tema, el proper abril ja parlarem de què li dedicarem. L'OMS dedica aquest Dia Mundial de la Salut d'una altra cosa, però ara volia acabar amb la depressió.
Però és, per tant, una campanya que feu a nivell local o és a nivell institucional de tota Creu Roja?
És a nivell institucional. A nivell institucional, de fet, tota Creu Roja, en aquest cas l'Espanyola, ja va començar a fer aquesta difusió de la campanya que el que la va anomenar ara: si no puedes más, suéltalo. Una de les coses més importants és poder atrevir-te a parlar i a dir que estàs en aquesta situació de necessitar ajuda.
Mm-hmm. Com està funcionant aquesta campanya? Què és el que s'ha fet?
Nosaltres el que fem principalment és difusió. Fem activitats, fem difusió, sobretot allò que ens ho demanen. Com havíem fet la de la diabetis, vam anar a un casal d'avi a parlar sobre la diabetis, sobre les... què podia fer per canviar els hàbits saludables. Això que no en sortia. Nosaltres amb el problema de la depressió, el que fem també són xerrades. Hem anat a algun casal i hem fet xerrades. Sobretot hi ha gent que no sé si estan diagnosticats, però la gent gran, quan se sent sola, el que necessita és poder xerrar amb algú, i el que vam fer és anar a informar-los, a donar informació, consells, hàbits saludables, vaja.
Mm-hmm. I la teva feina en què ha consistit?
Bàsicament en fer xerrada i fer la difusió. Nosaltres el que fem és difusió i prevenció. És a dir, sobretot saber identificar quan una persona està deprimida perquè és un dia plujós i no li agrada, o quan realment és una cosa que no és simplement pel dia plujós, sinó que faci sol o plogui, no sortiré de casa. Mm-hmm. Perquè té moltes idees en el cap en els quals no li deixen fer la seva activitat diària normal, que seria aixecar-se, arreglar-se, sortir, relacionar-se.
Clar, no podem perdre de vista que... Això no només afecta les persones grans, ho dic perquè ara ha sortit el comentari respecte a les persones grans, però l'exemple que posava el David amb la seva filla, tot i que confonia els conceptes, també hi ha gent jove que pot estar depressiva, diagnosticada.
Sobretot per la hiperprotecció que tenim en els infants.
Ah, sí?
No els deixem desenvolupar tota l'activitat que faria un adult en funció de fer que qualsevol cosa que li sigui angoixant poder-se enfrontar, des d'un procés de dol fins a qualsevol altra activitat, simplement que et donin carbasses, vull dir, la primera vegada que talli amb la parella o amb la novieta, vull dir. Uh-huh. Aquestes coses falten molt que la gent es pugui enfrontar. I moltes vegades és una sobreprotecció que, sense voler, els pares fan als infants, nens i adolescents. I aquí és on comença el petit problema de poder-se enfrontar a la fase adulta.
Les xerrades s'ha fet davant de gent gran o amb adults i amb adolescents també?
Nosaltres el que hem fet fins ara és amb gent gran.
Només gent gran.
De moment, sí. De fet, quan nosaltres exposem tot el cartell de possibilitats de xerrades, doncs la gent, entre cometes, ens els compra, dient, no? Doncs estem interessants, tenim el lloc, l'espai i el públic. I el que vam fer va ser amb gent gran. Perquè estan molt sols, perquè necessiten parlar, perquè necessiten companyia. De fet, quan el voluntari, per posar un exemple, quan va acompanyar algun avi a un hospital a fer una visita normal, doncs moltes vegades, a part de la companyia, perquè de veritat la necessiten, doncs també el que fan molt temps és parlar d'aquestes coses, d'aquestes cabòries, d'aquests que se senten sols, que necessiten companyia, poder-los explicar què fan. Doncs això és una de les coses que nosaltres també fem.
Uh-huh. Tu, Daniel, vas fer una d'aquestes xerrades o hi vas participar?
Sí, de fet, participo en moltes xerrades, sobretot en la xerrada que vam fer en Rubí, en la gent gran. És això, bàsicament, vas, parles i realment el temps que estem xerrant, qui xerra més
són ells.
Perquè els que necessiten és com si tinguessin aquell dia el seu terapeuta davant i comencen a dir tot el que els hi passa pel cap, que sobretot els hi fa... Bueno, tenen la necessitat de poder-ho explicar i se n'adonen que no són ells mateixos els que tenen aquest problema. Són tots. Tots tenen, sobretot, la gent que ja està viu sola, perquè ja doncs, la parella doncs, ja no hi és. Te n'adones que si no tenen un bon suport social, no els hi venen a visitar, els hi costa molt poder-se enfrontar a alguns d'aquests problemes i moltes vegades es tiren a casa 5 dies sense poder sortir, bueno, no sense poder sortir, sense la necessitat de sortir fins que no necessiten anar a comprar aigua.
Mm. Els orienteu de quina manera, quins consells els hi doneu per intentar millorar aquesta situació?
Bàsicament és... que tinguin una activitat, un planning fet, què és el que han de fer? Perquè no, és a dir, doncs, si han d'anar a comprar, si han de sortir, que tinguin una rutina d'aixecar-se, arreglar-se. Simplement el fet d'arreglar-se o tenir la intenció d'haver-se d'arreglar, d'haver-se de pensar quina roba s'ha de posar, això els hi fa trencar la rutina. La rutina en el sentit de donar voltes, jo no sortiré perquè no sé quina roba posar-me. I això els hi dona molta una manera de poder-se enfrontar aquell dia.
I sobretot que no s'aïllin, el que deia, no? A recolzar-los o bé familiars o bé amics, evidentment tot el centre de salut mental, si necessiten, el primer que han d'anar al seu metge de capçalera, no? Però sobretot és no quedar-se aïllats, no quedar-se sols, tenir la seva xarxa social, els seus amics, perquè aquesta és una malaltia que moltes vegades el que fa és estigmatitzar-te, no? Perquè et sents com a culpable, no? Jo estava veient un vídeo en el que una persona que comentava obertament la seva malaltia deia que ningú es culpabilitza de tenir febre. Doncs la malaltia mental és una altra malaltia, no t'has de per què sentir culpable de patir aquesta malaltia. La tens i el que t'hem d'ajudar és a superar-la, no? Perquè ell deia, té febre i no s'ha de sentir culpable de tenir febre. Doncs jo traspasso aquesta malaltia, ajudeu-me, no? És una de les coses que més costa, és dir, és com la gent està estigmatitzada, et costa, has de poder sortir sol, doncs la gent que arriba a patir aquesta malaltia igual necessita ajuda, igual no, segur que necessita ajuda d'algú proper, sobretot que tingui confiança, que se l'apreciï, que se l'estimi i que l'ajudi a sortir. Parlant amb el Dani abans, dèiem que una de cada quatre persones patirà una malaltia mental a la seva vida. I segons l'OMS, el 2017, deia que hi havia, l'he perdut aquí, 300 milions de persones en el món pateixen depressió. O sigui que, d'un-hi-do.
Entre l'estrès i la depressió, i em sembla que hi passarem tots, no? En un moment o altre.
Jo una de les coses, llegint tots els consells de salut que donem, jo depressió no, però estrès sí. I una de les coses que em va ajudar a superar-la, una va ser parlar amb un amic, dos, començar a estimar-me de veritat, i tres, començar a dormir les meves 8 horetes. Coses tan tontes com el dormir... Jo vaig aconseguir revertir una situació d'estrès laboral en el que jo vaig viure, i segur que com a moltes persones segur que ho pateixen.
Mm-hmm. Daniel, quines són les reaccions de la gent que hi participa en aquestes xerrades, conscient que els hi parlaran d'un problema que tenen ells i amb el qual hi conviuen
sobretot
el dia a dia?
Sobretot el que la reacció que veig és una sorpresa en el fet de que no es senten sols, de que veuen que hi ha molta més gent que tenen el mateix problema. I de sentir-se aïllats, de no relacionar-se, a veure que el veí doncs, té el mateix problema o li dona les mateixes voltes, la mateixa cosa, els hi fa sentir més recolzats. De fet, un dels principals problemes és la falta d'autoestima o la capacitat de no saber-se estimar, com ha dit el David. Simplement el fet de no tenir l'autoestima suficient per dir, doncs tiro endavant, això els hi fa anar-se'n enrere. I aquesta és la principal reacció que la gent veig que té. L'altra és que quatre consells que diuen, jo pensava que aquí diries quatre principis bàsics, vull dir, o quatre principis de farmacològics, i els queden parats que sense aquesta ajuda, que no dic que no sigui bona, com a complementària, veuen que poden arreglar moltes coses dels que tenen por o de que els hi costa cada dia anar tirant. El fet de dormir, el fet de despertar-se i dir, no, doncs ara és un altre dia, que és una cosa que els hi costa molt. Per exemple, la gent que té problemes, els hi costa dormir, tenen somni. I el fet de poder dormir i poder fer un reset els hi ajuda el dia següent poder començar. El fet de fins i tot tenir hàbits de menjar arreglats, vull dir, no tenir els atracons i després les males digestions, sobretot en gent gran. Totes aquestes coses ajuden, són petites cosetes que després se n'adonen que al cap d'un cert temps, perquè no és un dia per un altre, mira, ara ja, mira, sí, quan plou em deprimeixo, perquè sempre m'he deprimit perquè no m'ha agradat la pluja, però surto, agafo el paraigües i surto a comprar. Veus que cada dia van superant cosetes i quan potser repeteixes la xerrada al cap d'uns mesos, els veus i fins i tot t'ho reconeixen. Mira, doncs segueixo igual. Però, i aquest però, sempre ajuda a que has fet alguna cosa més.
És el que tu comentaves abans d'afrontar, no?, les situacions i, bueno, sabent que hi ha les dificultats que hi ha, però que puguis fer el pas per millorar-ho. I que en el cas dels adolescents, dels nens, d'aquells que encara tenen poca edat i no tenen experiència, precisament el fet de privar-los de que comprovin de primera mà i tinguin les seves pròpies reaccions per tal de que no pateixin, no? I que no prenguin mal, els hi estem estalviant un procés que és un procés natural.
Exacte.
que és que les coses han de passar, que les hem de patir i que, bueno, que
les hem de gestionar, tot, més o menys, però
exactament.
Les hem de gestionar. Un simple hàmster doncs té una finitud, té una, bueno, doncs està un cert temps i després se'n va de la família, doncs simplement despedir-se del hàmster i no anar al pare corrent una altra vegada a comprar-ne un altre amb el mateix color perquè se li digui de la mateixa manera, això és camuflar-ho. Després, quan passa de veritat i no és un hàmster, tenim un problema, que no sap gestionar-ho. Si havia de plorar, havia de plorar quan el hàmster, no quan realment no té solució. I són aquestes petits gestos que potser ho fem per sobreprotecció, però després, aviam, moltes vegades, i la vida dona moltes voltes, i el problema és que potser la primera volta sí que la pots fer.
I dones tantes voltes que al final t'ho acabes trobant. I quan t'ho acabes trobant, com ho afrontes?
Aquest és el problema.
Bueno, hi ha vegades que no tens suficients recursos per afrontar-ho o que tu sol pel moment que estàs vivint no pots, però que han de saber que no estan sols, que existeix gent que la pot ajudar i començant per verbalitzar que té un problema amb algú, que tinguis molta confiança. Ja et dic que majoritàriament la gent està estigmatitzada, no? Això de dir estic depressiu o tinc una depressió costa molt admetre-ho. Sembla que estiguis estigmatitzat, no? Doncs trobar algú de confiança que t'apreciï de veritat i que et doni a fer el pas d'anar i buscar ajuda és molt important. De fet, és bàsic.
Sí, de fet, la gent té molta por. Vull dir, et trenques una cama, posen un guix i tothom ensenya el guix perquè sembla una ferida de guerra. Ara tens un problema de salut mental i tothom calla perquè no s'entiri, que encara em miraran raro i no...
Bueno, de fet, aquest és el lema de la campanya, no? Que deia, si no puedes más, suéltalo.
Si no puedes
más, suéltalo. És a dir, que no s'ho quedi a dins.
Correcte, el que ha de fer és amb una persona de debò, que la sàpiga ajudar i tingui els suficients recursos, és explicar-ho i deixar-ho anar. O sigui, aquest pes que tens a dir aquí, que em martiritza, que no et deixa avançar, doncs poder-lo... La meva àvia sempre deia que les penes compartides són menys penes.
Doncs pues és veritat.
Doncs això de poder abocar aquesta motxilla emocional que portem i repartir-ho, doncs és molt important. De fet, és el primer pas, eh?
Clar, trobar-se en un estat d'ansietat, abans parlàvem de l'estrès, però l'ansietat és l'avançala d'un...
Un paraigües que ha caigut.
Semblava un terratrèmol. Deia que un estat d'ansietat és un principi, pot ser un principi, pot derivar en un principi de depressió.
Bueno, un estat d'ansietat quan estàs vivint una cosa que veus...
Repetit,
que et supera, que no saps gestionar-la, arriba un moment que és bastant... Sembla que perdis el món de vista, que no hi hagi res més, no existeixi res més, no et deixa dormir perquè quan et vas a descansar el cap va donant voltes i no tires cap endavant, no? Perds la gana, no tens ganes de fer res. Home, és l'avançada, no sé si... No soc psicòleg, però és l'avançada. I sí que et dic, que un gran consell que em van dir és David, dorm. Diu, el problema hi serà, però el veuràs d'una manera diferent i la gestió canviarà.
Sense voler banalitzar, hi ha una pel·lícula ara mateix en cartellera d'un senyor que es diu Santiago Segura, que es titula Sin Rodeos, protagonitzada per la Maribel Verdú. I, de fet, il·lustra una mica aquesta situació, sobretot si atenem l'eslògan d'aquesta campanya, si no puedes más, suéltalo. No? I és que ens hem acostumat a empassar-nos tantes coses i a no afrontar la relació amb els demés, o per no ferir, o, bueno, una mica pel que sigui, que arriba un moment que és una olla a pressió i acaba explotant.
Explota, sí, explota.
No? I acaba explotant. Re, és una recomanació.
Ah, doncs m'apunto, com a deure.
És una recomanació. Avui hem parlat d'aquesta lluita contra la depressió, per aquesta campanya que es fa a nivell institucional des de Creu Roja, i que, bueno, s'ha fet a través de xerrades a Rubí, m'ha semblat entendre.
Correcte.
Aquí a Sant Cugat heu fet alguna? O?
De moment no. Però vaja, que estem oberts, si algú...
I per a joves també, és a dir, que no necessàriament ha de ser un públic gran.
Desgraciadament, aquesta malaltia la pot patir qualsevol persona, sí. Si gran, petita, jove, adolescent...
Molt bé, doncs avui només hem fet una pinzellada i ho hem fet en companyia del Daniel Ratlla, voluntari de Creu Roja, i amb el David Bea, que és el responsable de comunicació. Senyors, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I fins d'aquí dues setmanetes. Acaba el Sant Cugat a Fons d'aquest dilluns. Arriben les notícies de les 12 i de seguida arriba Josep Maria Planes amb Guatequemania. Gràcies, molt bon dia.